Xiu Xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Xiu-xiu amb en Toni Cardell en el control tècnic i en connexió directa amb Barcelona. Allà hi ha Anna Maria Antònia Miró. Maria Antònia, com estàs?
Molt bé, anava a dir molt bon vespre, però encara no són hores, no? Bona tarda.
Bon dia tot el dia.
Molt bé.
Bon dia tot el dia.
Ja m'ha passat un parell de vegades de saludar a qualcú i en el programa i dir bon vespre. Encara no m'he basat.
Que bé. Segur que els oients estan molt contents, però, d'aquest canvi, de tenir-vos en sortides a feina. Jo ho trobo ideal.
Gràcies, Maria Antònia. I tu com estàs per Barcelona? Primer de setembre se nota ja?
Bé, jo és que ja frissava que fos setembre. A mi setembre és el meu mes preferit, vos ho juro. Té com aquesta energia de principi, de començament. Jo sent més principi d'any a setembre que per gener.
Abans en parlàvem, exacte.
Així és. Bé, és vera que avui, primer de setembre, i encetar amb secció relativament nova. Bé, tampoc no tant. Simplement, sabeu que en l'estiu us duo objectes d'estiu i ara seran objectes quotidians. Què trobeu?
És un plan renove.
És un nou començament de setembre.
Exacte, és que torna a començar.
Renovar-se o morir, diuen.
Així és. Mireu, avui, per començar aquesta no nova secció, he pensat per què no començar amb un dels invents més revolucionaris de la història de la humanitat. I, de fet, és tan potent el seu concepte que fins i tot, quan qualcú té qualque idea, s'utilitza precisament aquest objecte. Avui xerrarem de la bombeta.
Els meus ulls són com bombetes, els meus llavis riuen fort. No puc amagar el que sento quan em mires tan de prop. Ara ja no sé què em passa, el cos m'està tremolant. El meu cor fa pampallugues i no deixa de ballar quan s'uneixen els colors per fer l'art de Sant Martí.
El Lach Sant Busto canten ulls com bombetes. Maria Antònia, avui xerres d'això, de sa bombeta, no? D'aquest petit objecte que desprèn llum, per si no sabíeu què era.
Exacte. I, de fet, abans he dit que era un invent molt potent, i, de fet, segons la revista Life, és el segon invent més influent de la història, precisament.
I és primer?
Segons la revista Life, és s'impremta. Clar, jo vaig pensar que són una revista, els rànquings s'alimenten ells. Me deman jo com imprimirien ells el seu número a altes hores de la nit, sense llum. Però bé,
que bona, així ells ho van especificar.
Però a veure, de quin tipus de bomba et xerraràs? Perquè n'hi ha molt de tipus.
Mira, avui ens centrarem en aquest tipus de bombeta que se diu bombeta d'incandescenci, que llegiré una definició. Bàsicament consta d'una estructura de vidre a l'interior del qual hi ha un filament metàl·lic, generalment tungstè, que, per cert, he trobat que aquesta paraula, tungstè, procedeix del suec, del tungstenc, que tung vol dir pesat i estén vol dir pedra, és a dir, pedra pesant. Però bé, la qüestió, que bàsicament se produeix la llum perquè hi circula una corrent elèctric de tal manera que està a una temperatura molt alta i ja sabem que la llum també desprèn calor, que diguéssim, no? Però clar, abans de ficar-nos amb el tema de les bombetes, que tot se complica, he hagut d'estudiar molt, vos vull demanar menys si vosaltres vos fixeu en l'il·luminació de quan aneu a qualque lloc. És a dir, si trobeu que un bar és agradable o si una sala d'espera no hi fa estera, vos fixeu en la llum?
Sí, molt. Jo, és vera, eh? És quan vas a una casa i aquelles llums, per exemple, blanques, que semblen d'hospital, o si és una llum més càlida, és vera que això és molt important.
Sí, jo vaig fer els talers de cercar una làmpara que tenia per casa nostra, perquè m'estava molestant molt la llum de sostre, i de no puc descansar així. I vaig haver de treure Salampes.
És molt fred,
jo, que nostre tenien d'aquestes que pot regular tu. Més càlid, sí, més fred.
Jordi.
Però se va rompre el comandament i se va quedar com a estàndard que se va quedar a base, sí, llum freda i a tope.
Sí.
I allò era un desastre.
Imagina't.
Jo en tenia una que se podia regular també amb el mòbil i podies canviar llum i el podies posar vermell.
Ui.
Sí. I jo deia, no el poseu vermell perquè sento una gallina.
Sí.
No són dois, tot això que deus, perquè és que, de fet, he trobat molts d'estudis que expliquen que el color i la direcció són els dos factors principals que ens influeixen en el que respectaria la llum. De fet, mireu, vos dic un parell de coses interessants que he trobat. Primer, ha estat provat que la llum natural influeix en la felicitat i que també la llum artificial de color, per exemple, la llum vermell, també pot evocar diferents emocions de manera molt profunda. També van trobar que quan una persona estava relaxada preferia seure-se en els llocs més fos de l'habitació, però que sempre el nostre cos va orientat cap a la zona on hi ha llum. I també, per acabar, doncs, que la llum càlida et sé qui més molt relaxa, més que la freda, i segurament estudis vinculen que associem aquesta llum càlida amb la posta de sol. Per tant, pregunta que vos faig. Entenc que vosaltres sí que us heu mirat aquestes llums a les vostres habitacions i vos demanaré més. Les heu instal·lades vosaltres? És a dir, sabeu enrestar una bombeta?
Home, clar, si és el més fàcil que hi ha en el món.
Sí, sí, dona la raó.
Enrestar una bombeta?
Sí.
No ho sé, eh? Jo venia a contar una anècdota que... jo vos demanava més si teniu qualque història d'enroscar bombetes i que no anàs bé. Entenc que no, no?
No, Maria Antònia. És molt fàcil enroscar una bombeta.
I si te fa por, lleves, baixes els fusells i no passa res, ja està.
Doncs mira, jo vos anava a contar que bàsicament tenia un amic que estava en el nostre pis i la meva companya insistia que ell li anés a canviar la bombeta de l'habitació. I jo pensant, que raro, si ja li havia dit que l'ajudaria jo, però ella que no, que volia que fos el meu amic que ho fes. Ja mos veu les dues mirant com el meu amic se puja una cadira, desenrosca la bombeta i bum, li explota a sa mà i va vessant per tot. Ai, I jo quan després diuen... Clar, que els rols de gènere no són perillosos, però mira, aquest pobre lot amb una bombeta esclatada. Però,
espero que no s'ha fet mal.
Però quan la desenrosques no l'has d'aixafar. És un pas, no?
Se va posar nerviós. Jo crec que estava nerviós.
Bé, Maria Antònia, torna'm a la bombeta, veurem.
Tornem a la bombeta perquè sí, tornem a el que anàvem. No només és una invenció, sinó això d'enroscar una bombeta és una tècnica recurrent en els acudits.
Me sobren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa, me sobren paraules.
Això d'acudits, d'enroscar bombetes, no sé a què te refereixes exactament, Maria Antònia, però poc me fa.
Mira, ara us ho explico. Farem una cosa. Vos en diré un parell d'acudits i heu de posar un número de su en el 10. 1, que no fa gent de gràcia, 10, que és molt graciós.
D'acord, vinga, va.
Vinga, quants optometristes, és a dir, aquests metges que te miren sa vista, fan falta per canviar una bombeta? Un o dos? Un o dos? I ara?
Que no ho entenc. Maria Antònia, no ho entenem.
Perdó, Maria Antònia, m'ho sap greu.
Jo ho entenc, Maria Antònia. Jo t'acompanyo.
I de Jordi, digues.
Un
no,
o dos?
No, està bé, un sis.
Para,
un
per explica'l.
Perquè sempre te diuen, no, que veus un, dos...
I què té que veure en sa bombeta?
Quan te revisen sa vista...
Què te diuen? Un i dos?
Però... No, si preguntes, quants em fan falta? Un o dos? I fas imites aquest metge.
Tu, Toni Gardell, ho entens? No, fa que sí. I no són tu i jo que anem malament.
Sí, la veritat. Però, i de Maria Antònia, jo te poso un 10.
Jo també.
Va,
jo no matriculo.
Va, us en compto un altre. Un altre. Quants hipsters, és a dir, persones modernetes, se necessitarien per canviar una bombeta? Realment, un número molt poc conegut que probablement ni heu sentit. 49.
No,
que és hipster, sempre som en música, que diuen, ai, això no sap ningú, jo tinc un gustos molt particular.
Ah, d'acord, d'acord.
Maria Antònia, ara mateix, aquest estudi fa cara de quan li ensenyes un meme a un pare o una mare que no s'entera de res.
I després te diu, ah, molt bo.
No. Que bo, que bé. Total.
Això sí, ja. I surt un llop manant un taxi.
No, un de més fàcil, un de Venga. Més fàcil. Quants psicòlegs fan falta per canviar una bombeta? Només un, però sa bombeta ha de voler canviar.
Ah, això està... Aquest m'agrada molt. Un 8. Aquest un 8, un 8.
Molt bé. Maria Antònia, un 10. Matrícula d'ona.
Dos de res. Quants alemanys fan falta per canviar una bombeta? Un, perquè són eficients i no tenen sentit de sumor.
Molt bé, Maria Antònia.
Està bé, però... Està un 6, aquesta.
Un pot ser nòfob, però bé, no passa res. I és darrere tot. Quantes bandes de punk fan falta per enroscar una bombeta? Un, dos, un, dos, tres.
Molt bé, Maria Antònia, un matrícula d'honor.
Sí.
A tots. A tots.
Aquesta em fa més bo. Sí. He deixat el millor per lo de res.
T'ha quedat molt bé, de més, eh?
Que bé,
m'encanta aquesta història de sa bombeta, Maria Antònia, que t'has tret de sa màniga
avui. No, ja, ja. Clar, pensareu, com que és setembre no has volgut fer poca feina. No. Primera pregunta que vos faig. Va, anem en sa història. Qui creus o qui vos sona que va ser la primera persona que va inventar sa bombeta?
Típica pregunta de cultura general,
aquesta,
no?
Aquesta típica Thomas pregunta. Edison.
Thomas Edison, per la
de Déu,
no? Ah, no, però era una altra per mi.
Aquesta és
no, Thomas Edison, però era un italià.
Aquesta típica pregunta que t'has de saber, però, i que si no la saps quedes fatal. I ara en Maria Antònia molt l'acaba de fer a la ràdio pública.
Sí, però van ganar qualcun Thomas Edison.
No, jo vos diré que jo també pensava que era en Thomas Alva Edison, però resulta que no va ser el primer. A veure.
Sí, qui va ser, Ida?
Ida, tradicionalment és això. Tothom pensa que és en Thomas Alva Edison, que és el que va encendre una bombeta incandescent que va brillar durant 48 hores el 21 d'octubre del 1879. Però un any abans, el 78, hi havia un físic i químic britànic, en Joseph Wilson Swan, que ja havia patentat la seva pròpia versió. Però no només això, 4 anys abans, el 74, l'inventor canadenc Matthew Evans ja havia patentat un altre tipus de bombeta. Però, no s'acaba aquí, prop de 4 dècades abans, entre el 1830 i el 1850, hi havia un altre científic escocès, en James Bowman Lindsay, que ja havia demostrat un sistema d'enllumenat elèctric que consistia en làmpades també amb filament. I no hauríem de deixar pel camí figures com l'inventor William Sawyer, que també havien fet les seves aportacions per fer possibles la llum elèctrica.
Uau, Maria Antònia, quina investigació que has fet.
Gràcies per tant.
De què rius, Xavi?
Va fer molta gràcia, que... deu sorpresa.
No, la veritat és que quan de detalls m'ha agradat, he escoltat
està
atentament.
Està molt ben filat.
I qui la va inventar realment? I per què tots recordem que va ser Edison?
Clar, realment tota aquesta gent hi va contribuir. Jo crec que això és el guapo de la ciència, quan és col·lectiva i tothom com va construint sobre el que ja existeix, no? El que va fer Edison, que va fer diferent a tota aquesta gent, és que la va fer viable comercialment. És a dir, els filaments de les bombetes anteriors només duraven minuts, hores, i clar, no se podien vendre. La culminació de tot aquest procés, el 31 de desembre del 1879, Edison va il·luminar tota una sala amb 53 bombetes, i aquestes ja eren, que diguéssim, comercialitzables.
I com ho va fer possible, això?
Edo, sabeu que van provar més de 6.000 materials, perquè res de la qüestió era de què fan aquest filament de la bombeta. Primer van provar fils de cosir, lli, escorça de palmera, paper... Fins i tot he trobat barba d'algun dels seus assistents. Jo això no sé dir, he volgut contrastar, però bé. En tot cas, el primer gran èxit comercial va ser que van utilitzar un filament de bambú japonès carbonitzat. És a dir, això permetia que la bombeta brillés aproximadament 1.200 hores seguides.
Déu-n'hi-do, i després amb en son aquell, que van entrar una guerra de patents, que li diuen?
No, clar, el que va passar amb en Joseph Swan va patentar aquesta bomba de funcionar que dèiem abans que en Edison, però per evitar-ho d'entrar en aquesta guerra se varen aliar i varen crear una empresa conjunta que s'ha de Edison, entre wow. Edison i Swan.
O sigui, s'han posat com un nom de parella conjunt.
Sí, que monos, eh?
Jo tinc la sensació, però no sé si vosaltres estareu d'acord amb jo, que les bombetes, un temps, o fa uns anys, duraven més que ara.
Mira, això se podria explicar amb la obsolescència programada.
No voy a llorar y decir que no merezco esto porque...
Però el verà o no? Que abans durava
clar,
més.
Jo això no ho puc confirmar ni desmentir, perquè no he trobat cap estudi que ho pugui respectar com a tal. Però sí que us puc xerrar de la bombeta de Livermore, que, bàsicament, a dia d'avui existeix una bombeta que du funcionant pràcticament sense interrupció des del 1901, a un parc de bombers de Califòrnia.
Però,
aquesta... Sí, en sèrio. I aquesta bombeta centenària i mos demostra que pot haver bombetes eternes. En sèrio, mem, un pot de truc. El tema és que aquesta bombeta, per exemple, no l'han apagada mai. Llavors diuen que encendre i apagar, clar, això a vegades també fa que se deteriori abans. Però tot i així, o sigui, 100 anys i pico de bombeta.
Espectacular.
Increïble. No. No. Sí, sí. No és tot un ser, és un altre material, però bé, és una bombeta que està encesa fa molt de temps.
Si l'han d'anar a veure, t'imagines que l'anem a veure i l'apagam de sobte? Després de tant d'anys.
Sí, podria ser, però ja, imagina que no deu interessar, clar, fer bombetes així. Imagina que ara no ens haguessin de canviar
mai.
No
hi hauria negoci.
Clar, és que és això, i de fet, l'any 1924, els grans fabricants del món, incloent-hi en General Electric, que estava fundada per Edison, varen crear el que s'ha dit Cartel Phoebus. Doncs això, el mal. Bàsicament, varen fer una aliança secreta dels grans fabricants de bombetes que se varen posar d'acord per controlar la producció, fixar preus i reduir de manera intencionada la durada de les bombetes i així assegurar-se vendes constants.
És que és veritat que aquest món d'empresaris fa por. Criptobro sempre troben sa manera a guanyar més.
Exacte, els duros me fan molta por a mi. I he de dir que més por mos podria fer en Thomas Edison, perquè conten que tenia molt mal caràcter. Però, sobretot, una de les seves rivalitats més fortes que va tenir no va ser amb tot aquest gremi que he mencionat de gent que va fer bombetes, sinó en Nicolás Tesla. Precisament per això que canta Antònia Font.
Vaig amb pes, el motor vegetal, mineral, no és igual, te vola amb es vent. Te puja, te baixa, te gira de panxa corrent, alterna i corrent, normal i corrent. Sa gent diu que sa gent és molt pesada i el temps insuficient per fer ses coses que mos agraden. Oh, la la, me'n vaig a París, Madame Messier, i arriba a set zones calcificades del meu cervell.
A veure, mem, explica'm-nos la lletra de Hola, la, me'n vaig a París, d'Antònia Font. Exactament, què diuen?
Diuen lo de corrent alterna i corrent normal i corrent. Realment seria corrent alterna i corrent continu. Bàsicament, això és per lo que se van discutir... Van tenir un pique molt fort en Edison i en Tesla, que era el que se coneixeria avui com la guerra de les corrents. Uh-huh. Bàsicament, en Tesla va arribar als Estats Units des de Croàcia el 1884 i va començar a fer feina per Edison, que ell ja era un inventor consagrat. És a dir, ho heu d'imaginar com mestre i deixeble. Segons en Tesla, Edison li va prometre una bonificació enorme de $50,000 si aconseguia millorar els seus generadors de corrent continu. I quan en Tesla ho va aconseguir super amb excel·lència, Edison suposadament li va dir: Tesla, no m'has entès, no entens humor nord-americà. I segur que no li va pagar el que li havia promès. En Tesla va admitir immediatament, molt enfadat, i des d'aquí ja no se van tornar a entendre.
Home, no m'estranya. I per això tenien tanta rivalitat?
No, realment, el nucli de tota aquesta història, el conflicte que bàsicament és que Edison defensava el seu sistema de corrent continu per fer arribar tota aquesta electricitat a cases i ciutats, però tenia un problema tècnic, és que perdia molta energia en forma de calor cap a, bé, en pocs quilòmetres, i obligaria a tenir una central elèctrica pràcticament a cada barri. En canvi, en Tesla va demostrar que el corrent altern podria viatjar a distàncies enormes amb molt poca pèrdua, i així modificar bàsicament el seu voltatge fàcilment amb transformadors.
Uh-huh. Bé, Edison tenia una mica de mala baba, que diuen.
Clar, i com que Edison realment, jo crec que ja devia veure que no tenia raó ell, perquè us faig un poc d'espoiler. Bueno, no us faig espoiler encara. Però bé, bàsicament, Edison, com que va veure que el seu imperi perillava, va començar a fer una campanya de, bàsicament, desprestigiar el que seria en Tesla. I, de fet, compten, hi ha un mite que diuen que Edison va electrocutar un elefant en tots.
Ai,
no mos hi podem ficar molt dins aquesta història. És un mite, realment, era que havien de sacrificar un elefant a un circ i van utilitzar electricitat. Edison no va tenir res a veure. Però, bueno, allà queda el mite de lo fort que s'estaven discutint, no? Uh-huh.
Però com va acabar aquesta guerra?
Ara ja us vaig a spoilers. La qüestió és que realment, bueno, la gent enterada ja ho deu saber, que va guanyar en Tesla. A dia d'avui nosaltres tenim corrent altern, bàsicament, que abasteixen les ciutats. I el sistema d'en Tesla és el que fem servir nosaltres avui dia, per tant, tècnicament, va guanyar en Tesla a nivell científic.
Uh-huh. En Tesla és el dels cotxes?
Bé, això ja he pensat. Crec que el nom ve a posteriori d'ell. Perquè, de fet, en Tesla va morir pobríssim. No crec que sigui ressemblant com a Tesla, crec que s'hi van inspirar. No vull dir un doia, però, bàsicament, aquest home va tenir els seus darrers projectes d'energia lliure i inalàmbrica. No van anar gaire bé, va vendre les seves accions de part de la seva companyia, i aquest pobre home, en Tesla, va veure una exposició seva en el Caixa Fòrum i va morir pobre com una rata. I, en canvi, en Edison, bàsicament, va consolidar el seu gran imperi i a dia d'avui encara té més fama que ell, diria jo.
I tant. Bé, aquí tothom m'ha mirat estrany, però estic segura que hi ha qualque relació amb el nom dels cotxes.
Tesla sempre és del nom Mars.
Ja ho sé, però segurament el nom té a veure.
Que se degui inspirar en ell.
Segur.
No ho sé.
Bé, en Tesla no va sortir ben parat, Maria Antònia.
No, de fet, és això el que dèiem, que en el final d'aquesta història és un pot David contra Goliat, i a mi me sap com a greu, perquè era com que en Tesla era un jove aprenent i el seu mestre el va trair, i jo crec que hi ha com una cosa ja d'egos. Bé, no sé, jo crec que es preferia una pel·lícula. Així que res, no va sortir emparat en Tesla. Ves alerta amb els titans elèctrics i industrials.
Maria Antònia, moltes gràcies per aquesta connexió, i mai millor dit, eh?
Exacte. Hauríem de posar com efecte d'electricitat en el llarg de la secció, però tampoc no ho volia complicar molt. Però sí. Gràcies, Edison, gràcies, Tesla, i bé.
Mos vols contar un darrer acudit o no?
Sí, va, vinga, un que és
meu. Un que sé que t'has guardat. Ah, és teu, aquest, eh?
Atenció. Quant de col·laboradors diaris de xiu-xiu fan falta per canviar una bombeta?
Quants?
Tots, perquè cada un d'ells és essencial.
Oh! Oh! Maria Antònia Miró, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Vinga, una besada.
Adéu.
Forta per tu, adéu.
Plana Internacional.
Als Estats Units, un home de 91 anys ha recuperat el rècord de ser la persona de més edat en completar el sender dels Apalatxes, una ruta de 3.530 quilòmetres.
Dale Sanders, conegut com Barba Gris, ha travessat 14 estats en aquest recorregut entre Georgia i Maine. Ja tenia el rècord des de l'any 2017, quan el va completar amb 82 anys, però després el va perdre.
Per recuperar-lo ha hagut de caminar durant mesos i assegura que ha caigut 71 vegades, 6 de manera greu. Una d'aquestes caigudes fins i tot el va obligar a passar per l'hospital.
Amb 91 anys ha fet els Apalatxes, i en Xavi Oliver, que només fa dues setmanes va fer el Camino de Santiago, encara s'està recuperant.
Coneixeu el cotxe?
Més notícies. A Mèxic han creat una aldea inspirada en Charlie, la fàbrica de xocolata feta completament en globus, recreant l'univers de Willy Wonka.
N'han utilitzat pràcticament 1 milió i això els ha valgut per entrar al Guinness World Record com l'aldea de globus més gran de la història.
Més de 220 artistes de diferents països hi han fet feina durant 4 dies per construir tota la instal·lació.
Nosaltres proposam un nou repte a aquests 220 artistes, que és tirar currículums i cercar una feina de bon de veres.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
Als Països Baixos s'ha celebrat el festival Rehi Days, que ha reunit més de 10.000 persones pels Roges de prop de 80 països.
Durant 3 dies hi ha hagut concerts, menjar, tallers de maquillatge i fins i tot xerrades sobre la prevenció del càncer de pell.
El festival va néixer l'any 2005 quan un director va proposar un anunci per trobar 15 models pels Roges i en va rebre 150 respostes.
El nostre company d'esports, Juan Gabausà, ha confirmat la seva participació.
Soy tu calvo de la radio, tu showman oficial, con un micro y mis ganas, lo voy a petar de la onda.
I a la Xina s'ha celebrat el primer mundial de busseig de sirenes amb més de 100 participants de 12 països i territoris.
Els concursants han de demostrar tècnica, dificultat i coordinació, però també controlar expressions, pentinat i fins i tot el vestuari segons la temàtica de la prova.
El que fins fa poc semblava una afició de gent que se disfressa de sirena ara ja és oficialment un esport professional amb campionat del món.
Així que ja ho sabeu, si un infant vos diu que vol ser sirena, no vos preocupeu, que ara té una sortida laboral.
Avui la joventut n'hi ha molta de sencera, però també n'hi ha molta de corrompuda.
Una cosa, molt bones notícies, eh?
Increïbles.
Aquest concurs de pèl roig, com creus que li ha anat a en Juanga? En el calvo de la ràdio.
Home, com diu ell? Si d'una perruca, per ventura el deixen entrar.
Per ventura podria fer cara de pèl roig amb una perruca.
Cara de pèl roig? Quina cara tens, pèl roig?
No ho sé.
Bé,
no
això de sirena també m'ha interessat, oh? Crec que m'hi apuntaré l'any que ve.
Sí, i jo...
Jo crec que t'has de comprar una coa i anar allà. I
sí, no, que tingui gaire. Me'n veus
amb cara de sirena? Vull dir, creus que té potencial de sirena?
Jo crec que podies haver entrat en H2O, però no recordo aquella sèrie.
Sí, exacte.
Aquella sèrie que feien els estius.
Me vendreu a veure?
Sí.
A la competició de sirenes?
Te vendrem a fer una entrevista.
Déu meu, ha de ser mal de fer, eh? Perquè tens els peus allà que no pots moure. O sigui,
has de tenir unes bones atominades. El gegant de Llosota s'hi podria presentar.
El gegant de Llosota se podria presentar el que ell volgués.
Exacte.
I després, mèrit, aquest home de 91 anys que ha fet els Apalatxes. Jo vaig estar-hi 5 dies i 3.000 quilòmetres, ja em vaig fer 120 i ja va anar just.
Sí, sí.
Encara estàs esbronant.
No, estic bé.
La pulsareta del camino encara la dus, eh?
Encara la duc, que m'ho de llevar.
I encara diu, bé, jo no es camino. Encara fa aquest comentari. De tant en quant surt, això.
Veus aquesta botelleta d'aquí? Aquesta cantimplora, sí, d'un litre i mig, i d'aquesta cantimplora, aquí la veus, va fer el Camino, sí, de Santiago.
Segur que en Barba Gris duia una més petita.
Això ja m'ho va dir l'altre dia. Veus aquesta cantimplora, Ignasi? Ha fet el Camino de Sant Jaume.
Està colpejada per jo mateix.
No, sí, té un bon cops. Ei. Però això són ferides de guerra.
Exactament.
Company.
Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena, de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Cogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta.
Tres ràdios, entreteniment. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
pinta,
mur,
cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Xiu-xiu, sempre mos agrada fer una mirada en el passat.
Cavallet, quan era jove.
I avui a Nostàlgia mos han posat, com ho direm, una mica autèntics, originals. Avui, a Nostàlgia, quin tuïu de què xerrarem?
Setembre.
Setembre. El compte enrere final, això cantaven els Europe, perquè, clar, podríem haver posat la cançó de setembre, de Miquel.
Que original fer el dia 1 de setembre, temàtica setembre.
Sí, sí, jo pensava que xerraríem del sentit de sa vida.
Podria ser, també.
Cosa així.
Podria ser, podem canviar, podem fer un loco de la colina.
No, setembre m'agrada.
Molt bé, per tant, setembre, clar, setembre nostàlgia, escolta, perquè és el compte enrere final, sobretot per zelots, per professors, mestres, que avui comencen classes, ve el manco a fer feina, i es compta enrere per començar l'escola i passar d'això... que és un poc com hauríem d'estar en l'estiu, cosa complicada, també vos ho diré, a això.
Dani, jugando en casa,
I de cim, setembre és un mes de frontera, que encara conserva un poc la llum intensa aquesta de l'estiu, però ja de qualque manera anuncia també la tardor. Aquestes fulles caduca, que quan érem petits a l'escola mos feien dibuixar, no? Ho feien vosaltres?
Sí.
Sí? Bé, dibuixar no, calcar. A tu, Jordi?
Ah? No ho record.
Calcar fulles. Vosaltres teniu tablets.
Cana, sí, exacte. Nosaltres jugàvem en el Minecraft.
Bueno, el nom de setembre, etimològicament, prové del llatí septen, que vol dir set. Perquè ocupava el 7è lloc en el calendari romà primitiu, quan, que començava en el març, tot i que més endavant va passar a ser el mes número 9 i se va mantenir aquest nom de número 7.
Com s'ha notat que has fet feina atenta, no?
Anem, sí. Molt bé, sentim els oients.
Ja me passa que si estiu no m'agrada, juliol i agost sempre l'he trobat molt pesat, molt carregat, tant de joventut com ara de major. És terrible. Per tant, l'arribada de setembre és un arribar a la tranquil·litat, a arribar a el que ens agrada, els foscats més llargs, els matins més tranquils, no hi ha tanta frisera, com que la calor també ja se'n va una miqueta, no massa, però fa més bon estar. I de joves, amb el viure al camp, clar, el mes de setembre ja era un mes com de tranquil·litat.
Quantes són les coses que jo aprendí...
A menys, setembre, vos agrada o no vos agrada?
Do you remember... No és aquesta?
No. A veure, tu hi puja la Toni.
No, me pensava que hauries posat aquesta...
Cool and the Gang.
Setembre...
Home, ja per acabar de ser original, posar setembre seria...
No ho sé. La cosa és que... Jo a setembre m'encanta, com no me podria agradar si són les festes de Sant Mateu. No m'ho fas dir cada dia, per favor.
Et tu que ho dius, nosaltres no t'obliguem.
Ja, però me demanes per setembre, què he de dir, que no passa res.
Tens raó. I tu, Jordi?
Jo, mem, sempre hi ha aquest... Fins ara era agradós perquè començaven les classes. Perquè recordeu que jo fa un any començava classes. Però, clar, sempre ha estat el meu aniversari, dia 5 de setembre.
Oh!
Ai,
aquest dissabte, per tant...
5 dies en Jordi per fer l'aniversari.
Per tant, és el mes més important.
24. I què farem?
Divendres fem una festa, o no?
Divendres podem fer una festa. Dissabte a mi no m'ho
com? No m'has convidat en el teu festa aniversari?
En el teu guateque.
En el meu xupi complet.
No. Allà pot xinxe, no?
No, ja fa molts anys que no organitzo molta cosa.
No t'agrada, eh?
No ho sé. Ai, ja, perquè és el setembre i la cosa s'està
avançada.
Aquests ànims, per favor. Va, Jordi.
No, ja ho veurem, ja ho veurem.
Jordi, molt d'anys.
Això mos ho guardem per divendres.
Sí.
I vos duré qualque cosa.
Ah, sí?
Ja ho veurem.
Ara ho has dit.
Ara ja m'he comprovat.
És que és un sol.
Avui, Nines, per exemple, ha comprat gelats per tothom de redacció.
A veure. Sí, és una informació correcta.
En Toni Guisca Fregès, compro gelat per tot i te faig un bisum. Com si fos un padrí jove de qualsevol família. Mare. Molt bé, per tant, setembre també és vera que és un mes, com deien a Sisca, molt important per es món, bueno, es món agrícola, a l'època de la verema, és clar, quan se recull el rem, després per fer vi, se collita també diversos fruits de temporada, figues, pomes, se garrava... clar, són feines que, vulgueu o no, han originat nombroses festes populars que celebren de qualque manera el final de collita i mantenen viu aquest vincle entre les comunitats i també la terra.
Bon dia. Me preguntàvem si tindré nostàlgia de l'estiu. Cap ni una.
Vale, vale, vale.
He passat un estiu dolentíssim, mal de cap, cansadíssima. Jo el que tinc nostàlgia és de Nadal.
Sí, per mi és infumable.
Tens nostàlgia de fresqueta, tens nostàlgia de dies de pedets. Cap nostàlgia ni una de l'estiu. Per ventura, si fos estudiant, tindria nostàlgia dels temps de no anar a escola.
Però, bé,
però com que la meva vida canviarà poc, gens de nostàlgia de l'estiu. Top turistes.
Jo he de dir que també va passar un poc com ella. Jo frisava que fos setembre, ja.
Sí, jo crec que tothom una mica, no?
Però jo troc que tampoc, vull dir, ara no vull deprimir, però tampoc canviarà tant, vull dir, farà calor igual. O sigui, no. Si l'estiu no ha passat.
No, ara comencen a ballar amb poques temperatures, Jordi.
No ho sé.
L'altra cosa és que hi hagi gent ja encara pel mig.
No ho sé. Jo també soc molt d'adult. Jo, quan era més petit, ho passava malament. Jo, setembre, quan havia de començar les classes, dèiem, no he fet el quadernet i no he fet el diari que m'haurem mandat. I després no te demanaven res, perquè t'has canviat de
professor. Se n'oblidaven.
Però sí, era una època angoixava. A més, comencen també en tot el tema de tornar a l'escola, que te comencen tots els comerços, has d'anar a comprar ses tots. Bé, un estrès.
Mm-hmm. Per cert, si voleu participar en aquesta secció de nostàlgia, què recordeu vosaltres del mes de setembre? Recordeu l'olor de terra banyada? Recordeu quan tornàveu a escola, quan compràveu el material escolar? Què recordeu del mes de setembre? Telefonau-mos 971-13-99-00. 971-13-99-00. Ara un oient m'envia un missatge. Jo no frisava gens de tornar a escola.
Ho veus?
Però sempre hi havia una mica de... Pues jo vull tornar. Calla.
A mi m'agradava molt fer el ritual de comprar el material escolar on anàvem amb mon pare allà en el Roger, en el polígon de Sant Castelló, distribuïdor.
I ho compràveu.
I ho compràvem, i gaudia
jo molt. Jo ara s'ho he perdut un poc i se compra per internet, no?
Ai, no? Què dius?
Supos que sí, la motxilla segur.
Avui en dia se compra el material escolar per internet.
Segur que se compra per internet la motxilla de K-pop.
Sí. Una cosa que també s'ha perdut. 971-13-99-00. Quin record vols dur el mes de setembre?
Exactament. Ara mos ho deien a Joana Brunet, que ella, de fet, va ser mestra a Palma, i explicava això, que, clar, que arribava un moment en què havien de tornar a les aules, començar a fer feina, però, bueno, també ha de que s'ho quedin tots els turistes, no? Així com haurien de començar a partir turistes, la gent també torna a fer de les vacances, els lots, de les escoles, extraescolars, els embossos de les 5, jo quan comença a xiu-xiu, per cert, la fresqueta i totes aquelles sensacions.
El record que tenc del mes de setembre és que sempre ha estat per jo un mes de canvis. Quan era nina i joveneta que estudiava, tenia mig mes de vacances i l'altre mig de classes. Però encara que això suposava aixecar-se més prest per anar a escola, a mi me feia molta il·lusió, perquè me compraven llibres nous, els afuetjava, els aferrava amb aquelles fundes de plàstic que venien amb unes lletres que s'aferraven per posar el nom, i també me compraven la maleta o cartera i el material escolar.
Madre mía, ¿qué es eso?
I després una altra pregunta, quan tornàvem a les aules, era, a menys si vendrà qualcú nou? No vos ho feu? Aquesta pregunta, no venia de gas qualcú nou i era com sa gran novetat?
Sí, és vera, tens raó. Mm-hmm. Nosaltres ja l'havíem vist per sa plaça.
Ah, clar, molt clar, bé.
Que ja l'heu tenit tot controlat.
Exacte. Exacte. Oh, Inés,
som més xafarders de Mallorca.
Disculpa, no, no era això.
Inés ho tenia tot en mil·límetre.
Som els més intel·lectuals i tu vares anar a comprovar.
Sí, és, sí, és. Segur que aquesta persona que venia a l'escola de Bunyola Nova se tornava de cop llesta.
Així és.
Xerrava d'encant, a tercer de primari.
Exactament. Bueno, ho sabeu, que també és hemisferi nord. El canvi d'estació arriba, bueno, que arriba a la tardor, que té lloc habitualment entre dia 22 o 23 de setembre. Bueno, i què passa en aquell moment? Bueno, que el dia i la nit tenen una durada molt semblant. I a partir d'aleshores, les hores de llum disminueixen progressivament. Hi ha aquesta reducció que la llum solar influeix en els cicles de les plantes, també en la migració de moltes aus i en el comportament de diversos animals i, clar, també canvien la forma que nosaltres percebem el món i també les olors. Fixeu-vos en això.
I l'altra cosa que també és setembre madur, de record, és un poc més ja de jove, que feia feina de fuster a l'estació. Hi havia una gran figuera. I quan plovia per setembre, l'olor de terra banyada era espectacular. Una sensació extraordinària. I més em vam enterar que se diu Petricor. Així que aquestes són les meves dues associacions amb el mes de setembre. Gràcies. Adéu.
De mil històries, al setembre ens hem plantat. I és que és una putada que es faci fort tan aviat. I si tenim molt a perdre, i si no ens tornem a veure, no em diguis que això s'ha acabat. Que no s'acabi. Que no s'acabi.
Lletres Ràdios, formació.
I Lletres Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu t'he dit bel,
pinta,
mur,
cornada.
Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a dues hores amb més contingut i un bon equip.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Baracel i Bosch.
Cada dimarts, de xiu-xiu, mos agrada que faça avió des de l'estudi 1 i Vetres Ràdio per visitar un amic amiga del programa que viu fora de les illes. Però aquesta temporada hem de decidir anar de viatge amb tots ells.
Efectivament, el que faran serà anar a fer el millor viatge de qualcú, no és nostre.
Perquè tothom té un viatge que l'ha marcat a la seva vida, no sé vosaltres.
Tus camino, Santiago, no? Xavi, que
me
l'has contat 10 vegades.
Bé, no, me l'heu demanat volta, jo no he contat res. No ho sé, el Perú, per aventura.
Oh, ja ho he
dit. Ja tot el Perú. I tu? Ves que l'Inés va viure 6 mesos als Estats Units.
Sí, però és que jo he viatjat tant que no en tenc un de concret.
I diu d'en Xavi, després.
Home, és que...
I tu, Jordi?
Jo crec que no, encara.
Encara?
Viatge, encara, qualque dia farà un viatge que me marqui, però de moment que m'hagi marcat, que digui, uf, m'ha canviat sa vida.
Ara anar a Cracòvia és altre dia.
Sí, però no m'ha canviat sa vida.
No t'ha canviat sa vida. Idò, vinga, fem un altre viatge, perquè volem conèixer quin viatge li ha marcat, en aquest cas, a Neus Pericàs. Neus, com estàs?
Hola, bones tardes, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé, bé, molt bé.
Mos expliques quin viatge t'ha marcat a tu, a veure, men.
Idò, mireu, jo, per l'aventura que va ser, jo me n'havia d'anar a Vietnam amb dos amics, molt bons amics, que són d'Estats Units. I el pacte era que cadascú partís des de casa seva i mos havien de trobar en el Vietnam. Que passa que ells van tenir un problema amb el visat i no varen poder arribar-hi. I vaig estar un parell de dies tota sola per Vietnam,
wow,
intentant resoldre si ells podien venir, si jo me n'anava, o si mos trobàvem un altre punt, el que sigui. I en el final el més fàcil va ser trobar-nos a Taiwan i mos n'anàvem a anar... Bé, ells estaven allà i jo vaig anar cap a Taiwan amb ells.
De quin any estan parlant?
Això farà ara 2 anys, no sé si arriba.
Estats Units sempre donen sorpreses amb els visats, eh?
Ja, t'has.
Escolta, però tu com estaves allà al Vietnam, tota sola, angoixada una mica per si els teus amics arribarien? O vares ser capaç de gaudir, de dir, venga, va, vaig a fer aquesta aventura tota sola, el manco, fins que arribin els altres dos?
Mira, angoixades, la veritat és que no hi vaig estar ni una mica, perquè va ser com, mira, ha vengut així i l'han de sobreviure, saps? Com, a més, la veritat és que no teníem res planejat, és a dir, no se perdien dos vespres tampoc, només teníem l'hostal dels dos primers vespres, perquè els viatges sense el volíem planejar allà tots junts, i era com, mira, tinc on dormir els dos primers vespres, i ara tinc temps per jo descobrir Vietnam. La veritat és que va ser un país que jo m'ho he sentit supersegura en tot moment pel carrer. Vull dir, l'única complicació que tenia és que no tenia internet, per tant anava de wifi en wifi i tiro perquè me toca descarregar-me mapes. Però entre que hi ha free tours, entre que allà te pots entretendre tot el que vulguis amb el menjar que vulguis tastar, i que en el final és una cultura completament diferent, és com que no estàs avorrida per allà. I també vaig fer amics per allà, perquè vaig dir, bueno, ja que estic tota sola, vaig a xerrar amb gent. I no, va ser una aventura, la veritat. I després, l'anada de Taiwan, me vaig trobar en un país que jo mai m'hagués pensat anar-hi de viatge, no estava dins els meus plans, i la veritat és que va ser tota una sorpresa de cap a bé, perquè va ser espectacular.
Clar, però Taiwan, tota sola... no sé si ets una persona acostumada a fer coses tota sola, anar al cine, anar a restaurants... O va ser com una experiència, una novetat?
No, sí, a mi m'és igual fer... És a dir, m'encanta la companyia i jo visc per fer coses col·lectivament, però també m'agrada molt fer coses jo tota sola, en la meva companyia. Per tant, no és això que estés allà angoixada de dir, ai, Déu meu, ara quan passaré els meus dies... No, me vaig entretenre bastant bé.
I com t'entretenies a Taiwan? Descriu-nos un poc que fa un viatger per allà.
Bé, Taiwan ja va ser quan m'ho vaig trobar amb els meus amics, que són en Cris i na Claire. Uh-huh. I en el final vàrem llogar un parell de motos, i la cosa era anar fent els parcs nacionals d'allà. I, clar, és que només de veure els paisatges, és que això ja t'entretenia de per si mateix, saps? Vull dir, era tot molt muntanyot, superverd, no sé. I algo que a mi me va sorprendre molt és la quantitat de cols que hi ha en aquell país. Era com el que anàvem amb moto.
Sembrades.
Sembrades, però quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de camps en cols. Moltes
Ostres.
Cols. Dic, seran, no sé, seràs el seu motor econòmic, no ho sé.
I després el menjaves, vull dir, se'n cuinaven allà?
Sí. De fet, hi va haver un plat que me va sorprendre cap a... Bé, una cosa que vaig aprendre també en aquest viatge és que és igual el traductor que utilitzis, que mai t'arribarà a taula el menjar que creus que has demanat. per tant, has d'estar oberta a tastar el que sigui. I hi va haver un dia que mos van endur com una base de col crua, com si fos enciam, i a damunt porc, no sé, com a la paella, vull dir, era trossets de porc molt, molt greixosos. I la combinació aquesta del fresc de la col amb el porc greixós va ser molt bona.
Home, és que la col l'han d'emplear si tant tenen tanta, no, l'han de ficar per tot.
Totalment.
Escolta, i recordes algun personatge, has dit que vares fer amics, algun personatge o persona que te marqués perquè fos interessant, divertit, que te sorprengués? Més que res per traslladar-nos en tu en aquest viatge, Neus.
I de Aibaba, una de les coses que vaig fer a Vietnam quan estava tota sola, vas apuntar-me a tots els free tours que vaig trobar. I Aibaba, una de les guies d'un dels tours que com que li vaig fer pena que estés jo tota sola. A més, va coincidir que tot el grup eren tot parelles, no sé què, i estava jo allà tota soleta i ell se va voler fer la meva amiga. I és com que m'agafava el mòbil per fer-me fotos, perquè havia de tenir records, no sé què, i jo dient, no, sí que estic superbé, tal. Però algo que me va fer molta gràcia és, estàvem un dia a una barqueta a un camp d'arròs, estàvem a una, com una balsa a un llac, com a mig navegant per allà enmig, i me va voler fer un parell de fotos. I clar, jo no sabia com posar, i ella m'agafava, però sempre me feia com a treure els dos dits, o si volia fer com una foto més Instagramer, ella era com que no, que ella me col·locava i era com molt foto amb el capell típic que tenen allà, amb els dos dits, riguent, no sé, i això me va pareixer graciós.
Foto per enviar en el grup de família.
Sí, completament.
I escolta, per què te va marcar tant aquest viatge, Neus? Te'n vas endur alguna lliçó de vida, alguns aprenentatges d'aquell viatge? Vas tornar, que se diu, una mica... no ho sé, encara que fos una mica canviadeta?
Jo crec que l'aprenentatge més que res va ser de dir... hem d'espavilar, saps? Vull dir, ara estem aquí, la situació és aquesta i mos ha de tan ràpid a la situació i vull dir, és moment de jo noble aquest germà per estar tota sola a un país completament desconegut amb una cultura completament diferent a el que havia vist fins ara. No sé, crec que va ser això, com és la capacitat ràpida d'adaptació. Jo crec que és el que més m'enduc. Bé, m'enduc moltes altres coses, no? Però això és algo que va ser com a, no sé, un despertar, o no sé com us he de dir.
Sí, bé, sí. T'ha mentes perfectament. Neus, per tant, si qualcú ara de nostres oients fa comptes, anar a Taiwan, a Vietnam, recomanes qualque, també, si li vols donar qualque consell?
100%. És a dir, la gent que vulgui viatjar mentre et sigui volent conèixer la cultura on estan anant, crec que justament són dos països asiàtics però molt diferents entre si, que si obris els ulls i tens una mirada oberta i escolta també oberta a rebre el que t'estan donant, són dos països molt... molt guapos i molt interessants. Per tant, endavant amb fer aquests viatges sempre.
Molt bé, Neus. I ara te farem les preguntes obligatòries de la volta al món.
Vinga.
Has dit que sí, que tornaries en el lloc d'aquest viatge que te va marcar?
Mm-hmm. Sí.
És un sí? Tornaries al Vietnam i a Taiwan?
Sí, és a dir, tornaria a Vietnam per poder-lo veure bé, perquè al final no me vaig moure massa de redol. Bé, sí, digues.
No, digues, i a Taiwan també, no?
Sí, tornaria, encara que preferés anar de viatge a altres bandes, encara. Clar, abans de repetir destí, vull anar a altres bandes.
Una cançó que te recordi en aquella experiència que mos has explicat?
Vos diria que una de Miley Cyrus, que seria The End of the World, que no sé per què me la vaig posar en bucle a l'aeroport anant cap a Taiwan.
Home, qualque cosa havies de fer.
Sí, exacte. I la vaig tenir amb aquesta cançó i en bucle. No sé quantes hores la vaig escoltar, però només vaig escoltar aquesta.
I el pitjor viatge, quin ha estat?
El pitjor viatge...
Ara mos has contat el que te va marcar, per bé. Però és pitjor.
El pitjor viatge... És a dir, no va ser un viatge com a tal. Jo vaig estar visquent un any per als Estats Units, que me'n vaig anar allà d'au pair, i vaig tenir mala sort amb la família. I el meu darrer mes, entre que vaig donar l'avís de que me n'aniria i que me'n vaig anar, va ser un mes molt crític, de piques amb la família, bueno, horrible, horrible.
Mare meva.
I sí, o sigui que... que ara ho conti i és superdivertit, eh? Però en el moment de viure-ho, això sí que va ser angoixant.
I tant. A l'avió, finestra o passadís?
Finestra sempre.
I doncs, Neus Pericàs, moltes gràcies per explicar-nos el viatge que te va marcar. Una ferrada.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.
Adéu.
Companys, bé, hem arribat a una sessió així, un número 464.
I de res, fins aquí.
Fins aquí.
Fins aquí,
fins demà.
Sí, demà tornau.
Exacte, demà sempre, tornau, sempre. Sempre, sempre.
I vosaltres també tornau a les 5. Gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
No només en el Corte Inglés estàs perdut. També pels Fireros de la plaça i per al Campo. Per aquests tres puestos estàs perdut. El del Corte Inglés va ser més gros, però tres puestos. I per no deixar-la tu, deixar-la anunciant.
I exploten 100.000 estímuls virtuals per l'atmosfera i estem dins... En el món occidental estem tots com una cabra i vivim d'objectius i reptes personals. I el dia hauria de tenir unes quantes més hores, quedar dins el llit arrufat i faria tot el dia. I el vespre el faríem tots sols i amagats de responsabilitats. Desconnectaríem totes les tecnologies. I exploten 100.000 estímuls virtuals per l'atmosfera i estem dins fera de la informació. I està tranquil, no record ni com.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Bon vespre. Són les 7.